incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
Miren, este matí ha estat la presentació de la memòria 2024 de Càritas Interparroquial. Ha sigut per part del director de l'entitat, Enric Cortés, i també el subdirector, Vicent Casabó. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Bon dia.
Un any més se presenta esta memòria social que se tira en cada puesto, que se dona, té que estar reflexat a un va, no? I en este cas anem a per Càritas Interparroquial. Què fa Càritas Interparroquial durant tot l'any?
Bueno, jo el primer que tinc que dir, Susana, és que presentar la memòria per nosaltres és un exercici de transparència, que això ens permet fer una fotografia de lo que està passant al nostre voltant, així en la ciutat de Villarreal. I això ens ajuda a veure un poc les realitats dormides i educar un poc la mirada cap als altres. Entonces, per nosaltres és molt important cada any, pues, el poder explicar, aprofitem la Setmana de la Caritat per poder explicar el que fem i entonces en arreglo això i donar també, pues, els números perquè la gent que ens recolza dia a dia, la gent que col·labora en Càritas i tot això, pues, que sàpia els diners que ells fiquen perquè a on van. Per nosaltres això és molt important. Entonces, Càritas Interparroquial de Villarreal, jo sempre ho dic, és la que coordinem les parròquies, les càrites parroquials, que cada església té la seva càritas parroquial, i nosaltres coordinem en col·laboració amb ells, sempre baix la seva tutelació, pues, coordinem un poc el treball. I tenim
La memòria, qualsevol pot accedir a esta memòria?
Sí, claro, la memòria.
És a dir, jo per exemple he portat la publicació on ho tinc tot detallat, però si n'hi ha algú que està escoltant-nos que diguera, m'agradaria saber-lo.
No n'hi hauria ningú problema, nosaltres tenim la memòria, lo que nosaltres sí que a la gent que col·labora amb nosaltres és fem arribar la memòria perquè sàpien d'això. Després en totes les parròquies, a les entraes n'hi ha en totes les parròquies de Villarreal, també les deixem perquè la gent que vagi allí la pugui agarrar. I després, si algú a nivell particular pues no gasta aquest tipus de puesto per anar a agarrar la memòria, pues, allà al carrer Calvari 197, nosaltres allí tenim memòries que es poden facilitar i no hi ha ningú problema. Sense cap problema li facilitarem una memòria.
Una qüestió que m'ha llamat l'atenció, per exemple, durant el 2024 s'ha ajudat en aliments en cruc a 416 famílies, atenent a 1.069 persones amb un total de 2.284 entregues i s'han distribuït. Curiós. Vicent, ens fas el repàs de... perquè m'agradaria que la gent entenguera com ens posem a l'abast de com va canviant la quantitat de gent i d'on ve en aquest temps. M'agradaria que m'explicares d'on venen les famílies en aquest moment.
Sí, bé, com se veu clarament en el tema de la memòria, pues lo que tú estás comentando, nosotros hemos llamado a 416 familias distintas que representen 1.069 personas y expliquem también la procedencia o el origen o el país de procedencia de estas personas. ahí se veu que el col·lectiu més important, o de més important, de més número de famílies que estem atenent, són les famílies de procedència colombiana, d'aquestes 417-99, que representen un 23-80%, són de Colòmbia, i a continuació, si dones compte, siguis ja les famílies espanyoles. Les famílies espanyoles també han atès a 86 famílies distintes en aquest programa, que representen un 20,70. A continuació apareixen les peruanes, que també és un percentatge important, un 16,60, 13,20 marroquís, 9,60
mexicanes... Parem ahí, Vicent, parem, per favor, això és importantíssim. La gent que ve, que venia de Marruecos, que és allò de que havien agarrat ixa fama, és que ha passat al quart lloc.
Efectivament, això és un canvi cíclic, i així els números ens diuen que el que inicialment fa no massa anys Marruecos, la de procedència marroquí era estar els primers llocs, o inclús el primer lloc, inclús les famílies de procedència de Romania també estaven en els primers llocs, han anat canviant. Què vol dir això? Les famílies romanes han anat integrant-se, han anat sent autosuficients, s'han buscat les seues possibilitats, pressuposen un principi que ara ha d'estar en ells, és ajudat, però al final han aconseguit un treball, estan treballant, creant les seves famílies, i avui en dia tenen poca necessitat de vindre a Càritas a demanar recursos. Mateix marroquins, hi ha molta gent que s'ha integrat, són famílies ja i estan treballant i tenen els seus recursos propis, s'administren ells mateixos i afortunadament no tenen que recurrir a serveis com el de Càritas per arribar a aquest tipus d'atenció.
Hi ha algun canvi, Vicent, i això és una cosa que hem de deixar molt clara, perquè en aquests moments el quart lloc tenen els marroquins, davant van els peruans, els espanyols i els colombians, i ojo, perquè Argèlia en aquest moment està en el sext, si no m'equivoque, i Romania en el sèptim, quasi en l'últim, és a dir, el que mos demostra que el nostre sistema està funcionant.
Sí, de fet, fins fa uns anys era aixina, el que és que ha canviat. Ara tenim la problemàtica en les famílies de procedència de Sud-amèrica. Colombianos i peruanos estan acudint molt així a Espanya. A més, venen en situacions que realment venen intentant buscar un millor lloc per estar.
Clar, però això ens demostra que la gent no s'encona, és a dir, tenim la capacitat, en aquest cas, la feina que està fent Carita és d'integrar-los.
I ser el principal objectiu nostre.
Sí, sí, però sí. En aquest gràfic se veu. És a dir, només obrim el llibre, estem en el gràfic, com la missió s'està complint.
Sí, sí, de fet tenen en compte que també de Marruecos, colombianos, o millor fa més poc de temps que estan incorporats a Espanya. Tu saps que Clar. Després està la llei d'estrangeria que requereix els plaços d'estància en Espanya per poder regularitzar les seues situacions. Aquests plaços, millor possiblement, romanos no, perquè són europeus, entonces tenen més facilitat, però els marroquins han cobert ja aquests plaços, ja estan uns anys així en Espanya.
Però han sigut honests. Vicent.
Sí, sí. A veure, jo penso que tot el món que ve allà són tots honests. El que és que arriba un moment que tenen una necessitat i no la poden cobrir d'altra forma si no és una atenció per part d'algú, i en aquest moment ha estat Càritas allà en ells. Però arriba el moment que realment ells ja són autosuficients, s'autogovernen, i entonces diuen, jo no tinc necessitat d'acudir a Càritas. I te ho agraeixen.
Però fija del detall, has dit, sí. Els romanos no, perquè són en la comunitat europea, i sin embargo, estan els últims. Ja no pràcticament van. No. I, sin embargo, tenim a Sud-amèrica, que és la que està començant a vindre. Sí. Jo, en este... Jo ja, per a mi, penso que hem complit. Heu tingut una gran satisfacció quan veu aquestes xifres.
Home, per supost, qualsevol xifra que millorem d'un any a un altre, automàticament nosaltres ens sentim satisfets perquè pensem que han pogut ajudar a certes persones a eixir d'aquesta situació. Nosaltres, al final, el que es fiquem a l'abast són camins, eixides, possibilitats, i són ells que decidissin per on pegar. No, nosaltres no anem a obligar a ningú a que siguis que ningú camí.
I, claro, i per aquesta regla de tres hauríem de ser més crítics de nosaltres mateixa, perquè el segon lloc l'ocupa l'espanyol, quan diria, a lo millor, i té més possibilitats. Simon, anem al catering social. Ojo, no ho sé, vosaltres mateixa podeu explicar aquest catering social.
Bé, ahí sí que veiem una situació prou canviant respecte a l'any 2023. Nosaltres l'any 2023 vam repartir, bueno, l'any 24 repartir 26.242 tàpers de menjar preparat, que això representa de 9.645 tàpers menys que l'any passat. O sigui que ahí realment l'avanç ha sigut important. O sigui que nosaltres en aquest moment estem atenent o el mateix durant l'any 2024 a 97 famílies, i de 97 famílies representa 153 persones, amb la qual vol dir que ens ha baixat molt la gent que ha vingut demanant aquest servei. Aquest servei és el més delicat perquè són persones que ja no tenen ni els recursos en casa per poder-se guisar.
I qui està al capdavant? I qui és el que més necessitat ha tingut en aquest moment?
No sé què la pregunta.
Em referís, sí. Quina nacionalitat tenen els que tenen els que...
Bueno, ahir ens encontrem la sorpresa de que els que més necessitat tenen són els espanyols. Són els espanyols. Precisament,
així que ja basta de demonitzar a les persones.
El 48% de les persones que venen a demanar són espanyols.
Sí, senyor.
Que moltes vegades, sense comentaris, gent per supost que desconeix el funcionament de Càritas, que te diuen que en Càritas l'espanyol no s'ajuda. Pues este capítol som els primers, i el capítol de l'assistència a nivell d'atenció primària són el segon nacionalitat més atesa. També és clar que des de Càritas sempre ho diem, nosaltres tenim a persones. Tenim persones, no ens fixem ni en la nacionalitat, ni la procedència, ni la situació documental, ni la religió, res. Nosaltres venim persones. La persona que ve demanant qualsevol tipus d'ajuda, des de les nostres possibilitats intentem ajudar-li.
Sí, en aquest cas s'ha veu també que els colombians i els peruans, que són els que ara estan venint, sí. És a dir, ells no imaginen, no?, una persona com se té que sentir per a tindre que anar a ajuda i a més a un lloc que no és el teu lloc de naixement.
Jo hi diria que sí. El càtering social també és una cosa que jo sempre dic que és aquella ajuda d'emergència. M'entens? És aquella ajuda que quan una persona ve, hasta que pugues passar a les entregues, hasta les entregues normal i tot això, pues, mentre saps vols saber les seues necessitats, pues és una manera, no?, de poder entrar un poc en la seva vida i ficar-se en contacte amb nosaltres. Entonces el càtering social tens que tindre en compte de que els espanyols a vegades s'enquisten una miqueta perquè són gent que es falten recursos i jo pense que són gent que necessiten molt més l'acompanyament,
sí, senyor, sí,
que el tema material. El que passa és que, claro, és molt difícil perquè ells se tenen que obrir, té que haver una corresponsabilitat i tot això és un treball que a nosaltres ens costa molt de fer perquè pensa que això també se fa des de les càrites parroquials. Nosaltres no som professionals, som voluntaris, li fiquem tota la voluntat del món, però arribem fins on arribem.
Programes d'orientació d'ocupació, programes d'infància i de família, tot això és algo que treballeu durant tot l'any?
Fonamental, o sigui, que nosaltres no volem basar només l'ajuda a nivell d'ajudes materials, és a dir, bueno, ve una persona, li donem una bossa d'aliments i ja torna el mes que ve. Bueno, això és molt senzill, però al mateix temps pensem que no estem ajudant a aquesta persona així de la situació. Nosaltres li hem d'obrir camins, donar-li possibilitats. Després les triarà o no les triarà. Nosaltres no som ningú per exigir o obligar a ningú que sigui a un canvi determinat. Li podem orientar, li podem dir què és el que podíem oferir i ells decidissin. I una de les coses que nosaltres considerem que és important per poder la persona és el tema d'empleo. El tema d'empleo és fonamental. Ahir ens encontrem en dues situacions, la gent que té una situació regular documentalment i la gent que té una situació irregular. Nosaltres realment en els regulars pues, no podem fer massa coses, no pràcticament res, però la gent que té possibilitat, té el seu permís de residència, té el seu permís de treball, pues, orientar-los una miqueta, perquè moltes vegades no saben desenvolupar, no saben buscar si ells el lloc de treball, no saben, o millor, un lloc es demanen un currículum i com presentar-lo, o gent que no tenen coneixement de com poder accedir a un lloc de treball. Entonces, això nosaltres intentem tractar en les famílies, veiem que si existeix aquesta necessitat o aquesta possibilitat, veiem que són persones que se poden integrar des del món laboral mitjançant la col·laboració que tenim a la Fundació Tots Units, que és el que fa tots els programes d'empleo i preempleo i tot això, és ambient perquè es formen, es informen i intenten veure quines necessitats o què és el que es falta d'ells per poder accedir a un lloc de treball. Ni en formacions, ni en coses, ni en acompanyaments, perquè això, de fet, el que plasmem a la memòria, que a nosaltres passaven diverses 35 persones a la Fundació Tots Units perquè estudiaren la seva possibilitat d'incorporar-los al món laboral. D'aquestes 35 persones, 12 ens han confirmat que estan dins del món laboral i han encontrat el seu empleo. I això és una satisfacció per a nosaltres també. És el que pensem que és un dels primers camins per poder autogestionar-se. Perquè si no hi ha un empleo, no hi ha uns ingressos en una família, doncs difícilment se pugueu tirar avant.
i els programes d'infància i de família, sobretot també molt d'acompanyament. És més senzill en la gent que sí que té l'idioma, que parla espanyol?
Home, el tema d'integració i socialització de les persones que parlen castellà, doncs per supost que és molt més fàcil.
La tasca en aquest moment en ells és més fàcil que quan els que venien no tenien el mateix idioma que el nostre.
Partim de l'avantatge de que ells coneixen ja l'idioma i saben anar a qualsevol post demanar-se les coses o gestionar-se les seves coses, perquè l'idioma no és un impediment per ells. Ens encontrem l'impediment quan hi ha persones que no coneixen l'idioma. Es pot enviar, vostè diu que anar a serveis socials i primer és difícil transmitir el que estàs dient-li i segon, pues, que després van i no saben com demanar, no saben com fer. Entonces, pensem que és fundamental a aquestes famílies ajudar-les primer que res en uns programes d'alfabetització, per almenys que saben defendre's ells en castellà. I després també en cicles un poc més superiors, quan veig que això, el tema d'escriptura i lectura.
Que ho han tingut inclús pitjor quan venien, claro, la gent, en este cas, àrabe. Eixa gent ho tenia molt, molt pitjor que la gent que està venint ara, en este moment.
Sí, per ser de qualsevol persona de Sud-amèrica, de ser presentat, sap dir-te què és el que necessita, saps pues, parlar en ell, saps enfocar-los en unes coses o altres, i això entre ells és molt, molt, molt fàcil. El que és difícil ja és el tema de la gent que no parla l'idioma, inclús en la sociabilització. Socialitzar-se en persones que no parlen el seu idioma, pues és, se noten apartats. Entonces,
sin embargo, han tingut la sort de que han anat integrant-se a poc a poc, almenys els que anaven a Càritas.
Sí, sí, de fet els números això ens diuen, de que s'ha integrat molta gent i que no tinc necessitat. A més, nosaltres també en aquest tipus de programes tampoc és una condició que la persona que vinga a inscriure-se a aquests tipus de federació que estigui recibint ajudes materials per part de Càritas, no és necessari. Hi ha gent que potser les necessitats materials les té cobertes, però, sin embargo, no té coberta la seva aprenentatge de l'idioma. També tenim famílies i tenim membres de que venen simplement a aprendre el castellà, i després hi ha un canvi d'aprendre el castellà, te sorprèn que ja tenen inquietuds per inclús aprendre el valencià. N'hi ha gent que et diu, escolta, jo ara podria aprendre el valencià.
O sigui, pues, hi ha molta gana d'integrar-se.
Sí. Sí, i després en el tema de marroquí, d'això també m'ha vingut la sorpresa, que cada vegada va canviant el tema, de que estem incorporant a les classes més dones. Cosa que fa uns anys era molt complicat perquè pareixer que tenien dificultats per poder vindre, per inclús dificultats familiars que no es permetien l'incorporació a les classes, perquè pareixer que l'àmbit familiar considerava que la dona no li feia falta el formar-se ni adquirir coneixements. Un dia això també està canviant i veiem que cada dia tenim en les aules més dones que venen a formar-se.
Quina alegria més gran, això.
Sí, i a més ja no és el formar-se avant. És una forma també de socialitzar, perquè ells mateixos pues, en un moment determinat pues, se van coneixent, s'integren molt bé, participen a vegades en coses en què cuinen ells, alguns sempre fan un final de curs per iniciativa d'ells i cuinen i duen pues, coses que ells fan, i allí estem un rato i això sempre va bé. I després és el que estàvem dient, que n'hi ha molta gent, són sud-americans sobretot, que el volen dependre el tema del valencià, pues perquè veuen que nosaltres, sense voler, pues sempre ens llama més el parlar en valencià, i ells no ens entenen i pues, volem dependre el valencià per estar un poc més. I això és molt, molt important, que tinguin ganes d'integrar-se.
Si parlem del tema de voluntariat dins de Càritas interparroquial, n'hi ha 24 homes i 42 dones. Això ara el resum del 2024.
Vale. Tens que tindre en compte que per nosaltres el voluntariat és el nostre pilar, perquè per poder fer tot el que desenvolupem pues necessitem dels voluntaris. I jo els voluntaris des d'ací pues, vull donar-los les gràcies, saben que tenen tot el nostre agraïment, i nosaltres la veritat és que es necessitem, perquè tot si este treball no fora gràcies als voluntaris no se podria dur endavant. Claro, la gent és molt difícil perquè sempre ho parlem, Susana, que tens que tindre un compromís, tens que no tindre faena, no, o estar en una prejubilació o en una jubilació per poder tindre temps, i això costa una miqueta, però gràcies a Déu pues tenim gent i la nostra labor és anar captant cada dia més. Des d'ací també fem una crida pues si algú vol participar en nosaltres i vol saber el que fem i tot això, pues estem oberts a escoltar-los i sempre seran benvinguts, no?
El resumen anual d'entraes del 2024 és el que Càritas Interparroquial ha percebit.
Efectivament, nosaltres de l'any 2024, procedència de donatius, bé col·lectes, bé subvencions o bé tipus d'altres ajudes, nosaltres hem recibit 139.941 en 31 euros. Si tens compte, el capítol més important d'ingressos bé donat pel tema dels donatius. Nosaltres en donatius, tenim donatius directes, que molta gent arriba a un moment, sobretot quan arriba l'època de Nadal. No sé, perquè mou un poc més la consciència solidària i molta gent que això es pereix més per fer els donatius, les seves aportacions a Càritas. I després tenim altres donatius de subscripcions periòdiques. Són els menys i uns bossons que tenim instal·lats en, tant en la parròquia de Sant Jaume com els evangelistes, que la gent que té ganes o pot fer algun donatiu el fan els seus bossons. Un altre dels capítols importants d'entraes, doncs com se veu en la memòria, també són les col·lectes del primer diumenge de mes. Totes les parròquies, el primer diumenge de cada mes, les col·lectes van destinades a Càritas. Ahir tenim el detall de lo que s'ha replegat d'aquest primer diumenge durant l'any 2024 en cada una de les parròquies. I després una altra fetge, que estem ara en la Setmana de la Caritat i celebrarem el diumenge la festivitat del Corpus, la col·lecta del Corpus, el dia del Corpus, va integrar pa Càritas i ahir també és un dels capítols que marquem en la memòria, que és el que vam recollir l'any passat, 4.231 en 20 euros destinats íntegros a Càritas el dia de la celebració del Corpus. Després altres ingressos són 65.000 euros, ahir contemplem el conveni de col·laboració de l'Ajuntament, l'any passat van ser 250.000 euros, i una sèrie de donatius d'entitats i particulars. I un any concretament hem tingut també una aportació extraordinària d'un legat que ens van deixar en favor de Càritas de 4.000 euros. Total, 139.941 és els ingressos que hem tingut nosaltres en Càritas l'any 2024.
És curiós, a mi m'agradaria que la gent ho veig gravar perquè és curiós de veure, és a dir, ha assistat tot el que ha entrat, tot, devolució, per exemple, devolució de comissions bancàries, que les heu tingudes que treballar per a que vos ho tornen, i són 44 euros en 48 cèntims, vos esteu rient perquè les heu peleades, o sigui, que quan el banc tingui que tornar una comissió, la pelees.
Quan ne veiem una, per xicotica que siga, han arribat a cobrar-nos 2 euros de comissions per tema de correu i coses així, ja m'han anat a l'empelear i hem intentat aconseguir-la i l'han tornat.
Doncs pues ahí està reflejat. Devolució de comissions bancàries, 44 euros con 48 cèntimos. I després està dos fulles senceres, que són les últimes, de en què s'han gastat aquests diners.
Sí, efectivament, és important. Nosaltres tenim de la confiança de molta gent que confia en Càritas, i si ells confien en nosaltres, nosaltres hem de ser el més transparents, el més clars possible, és a dir, cada euro que ens arriba o ens facilita, en què vol gastem, perquè pensem que tenen el dret i nosaltres tenim l'obligació d'això és posar-ho. Veu que el capítol més important són ajudes familiars, amb 61.405 euros. El capítol més important és el tema d'aliments. I després, també una cosa que volia comentar, veus que hi ha un capítol de vales de compra de supermercat. Nosaltres estem incorporant en l'any 2025 ja estem fent, vam fer alguna cosa en el 2024, volem acabar el procés en el 2025, de canviar el sistema d'entrega d'ajudes alimentàries. Considerem que tenim que dignificar les persones que ens venen tots els dies en Càritas, i pensem que és molt més digne quan una persona el que li tingui que donar en material, en aliments, donar-li unes vales de compra en un supermercat, que ell fa una compra a la seva conveniència, les seues necessitats, perquè potser estem donant productes que ells, o bé per tema cultural, pel tema religiós, ja no consumissin, i entonces potser no estem fent un ús bo d'aquests aliments que estem donant. Això ho substituirà. Ells, en els seus criteris culturals, religiosos, això, faran la seva compra. Per supost, nosaltres farem un seguiment d'aquestes compres quines són per intentar que la compra sigui el més equilibrada possible, però sense renunciar a que cada persona decidís en què vol gastar-se els diners. Això pensa que dignifica la persona i també té accés a una sèrie de productes que nosaltres en aquest moment no estem en condicions de poder donar, que és el tema de producte fresc, ni carn, ni peix, ni verdures. Con el qual, si una família necessita menjar-se una cuixa de pollastre, doncs que la pugui comprar i considera que ells, per ella és millor una cuixa de pollastre que no sé què, que un pla de macarrons, no ho sé. Ells poden triar el que ells realment consumissin a casa.
Per tant, podem dir que aneu adaptant-vos als temps que corren, és a dir, el que antes feia Càritas estava molt ben fet, però no per això n'hi ha cap classe, sinó anar caminant cap a el que li demana en este moment la societat a Càritas, no?
Jo penso que sí, perquè a més la prova que han fet, no hem volgut incorporar el 100% de les famílies en una primera entrega i hem anat paulatinament. Entonces, quan nosaltres hem fet aquesta prova piloto, hem cridat després a aquestes famílies al cap de 2 o 3 mesos i hem explicat com valoraven el canvi. I ens hem encontrat en que la valoració ha sigut molt, molt positiva. I n'hi ha gent que s'ha sincerat i dir, escolta, és que a mi m'he donat veu gentilles, i jo a casa gentilles no en mengem, mengem cigrons, per dir un cas. I dius, bueno, si a nosaltres ens agrada donar igual, donar un poc de cigrons, un poc de gentilles, que el cos és el mateix, però el que no podem fer és tindre l'abanic o de cau triar el que vulgui. Con el qual dius, però bueno, ara este moment la família serà capaç d'anar, i si menja cigrons, comprar-se un poc de cigrons i no menjar gentilles, perquè Càritas li diu que té que menjar gentilles. Això és un avanç també important per a aquesta gent. Entonces, això penso que anem a aconseguir-ho. Hem començat, poc a poc més s'ha d'incorporant, cada mes, 2 mesos anem a incorporar unes famílies noves, i actualment són bales de compra d'un supermercat en concret, però nosaltres anem un poc més allà i estem elaborant un plan de treball de targetes de prepago. Targetes de prepago que seran per poder comprar també en un supermercat, però en lloc d'agarrar i portar un vale, portar una targeta. A l'hora de passar per caixa, de cara a la gent que pugui estar allí, serà una persona més que treu una targeta, paga i no veurà ninguna diferència en la persona que va comprar, per dir, una persona que tinga uns vales o uns targetes de Càritas.
Ah, Lluís, té un dubte.
Sí, no, jo vull primerament agrair-vos els vostres comentaris, sobretot el desglossament que heu presentat en aquest informe, perquè lamentablement avui en dia en aquestes guerres polítiques de desinformació i lamentablement amb vosaltres com la Cruz Roja, que tal vegada siguin les dues entitats més importants avui en dia en aquest país referent a lo que és el món de l'ajuda i tal, l'haver desmitificat per exemple la paguita de los moritos i tal i que qual, i haver ficat en primera portada la realitat com és, que som més espanyols, també som de les primeres famílies. Primerament agraeu-vos això, i després també m'ha donat compte que la majoria de les d'un recaudeu, diguem que són de les parròquies, no? I tal, però així, com per exemple la Creu Roja té també altres activitats, si vosaltres també teniu algun número de compte o algun per a persones que habitualment no van a les esglésies, perquè a veure, no tot el món sol estar, diguem, anant a estos puestos, i diguem que vosaltres també limiteu una miqueta els vostres ingressos a aquesta situació especial. Vos referim que si teniu altra manera de poder ajudar a vosaltres com a institució.
Sí, per supost. Vosaltres qualsevol tipus d'ajuda que recibim és benvinguda, per supost. I en aquesta mateixa memòria apareixen uns comptes bancaris que són titulars Càritas Interparroquial, i us oferim perquè si algú té voluntat de fer qualsevol tipus d'aportació en favor de Càritas, doncs tinga els comptes on pugui fer-ho. I si no, dirigir-se directament a la nostra seu, o bé inclús a qualsevol dels nosaltres, si ens poden dir, escolta, jo tinc interès o tinc ganes de col·laborar en Càritas, doncs li facilitarem a nosaltres directament els números de compte, o inclús ens ho pot donar a nosaltres i a nosaltres ho farem arribar. O sigui, que això és el que intentem, involucrar el major número possible de gent. I després fem tot això també per donar aquesta informació, perquè pensem que la persona que confia uns diners en Càritas té que tindre la resposta nostra de saber en què se'ls gasten. I entonces, en com els gastem i com els gastem. Entonces, això et dona confiança també a la persona. Diu, jo ha fet una aportació de 100 euros, què s'han fet d'aquests 100 euros meus? Pues ha fet tot això.
No, jo com a ciutadà ara mateix que sí. Pues estava escoltant, des de llavors me llevé el sombrero, no? Perquè no em pensava jo que estiguera... No he tingut mai disposició de tindre aquesta revista, a lo millor perquè, com m'heu comentat, estaven en les portes de les iglesias. Entonces, jo des de llavors, així a tots els nostres oients, puc dir en primera persona de que és cert, de que està tot completament desglossat i a on van dirigides les ajudes i on va tot, o sigui, que me pareix. Per això donava opció a persones que per lo que siga no poden anar a les esglésies, que és on diguem, vosaltres majoritàriament aconseguiu els donatius per a la vostra institució, si hi haguera, i per lo que veig és la Caixa Rural de Vila-real i CaixaBank, les dues entitats en les quals vosaltres teniu el vostre compte, que sí, m'imagino que arrimant-se qualsevol persona a aquestes entitats dient el vostre, que sou vosaltres,
seria,
diguem.
Seria suficient, sí, sí.
Jo t'agraeixo les teues paraules, Lluís, perquè nosaltres, pues, efectivament, tenim Caixa Rural i CaixaBank perquè són dues entitats que col·laboren amb nosaltres econòmicament, i pues, nosaltres, pues, és el que estem, sempre estem dient, nosaltres volem corresponsabilitat. Ells ens ajuden, nosaltres pues, també fem negoci en ells, no? O ells negocien nosaltres, però és igual. I ahí estem, i la veritat és que qualsevol donatiu que vinga de la gent, pues, adelante. També, no sé, Vicent, també pot un dia explicar el tema de que les aportacions tenen una reducció, el tema...
Sí, bueno, esa, la fiscalitat actualment de les aportacions, que és interessant. Moltes vegades pues, la gent pensa, jo faig un donatiu de 250 euros, no estic parlant ja de Càritas, de qualsevol entitat social que estigui des de la part de la llei que permetés el tema de les deduccions fiscals. Una aportació de 250 euros a qualsevol entitat de caràcter benèfic des de la llei que permetés aquestes deduccions, se pot deduir un 80%. Què vol dir? Que si tu a una entitat li dones 250 euros, en la teva declaració de renda te descomptes 200. Con el qual realment el cost d'aquesta aportació, Càritas recibís 250 euros, però el teu cost només ha sigut de 50. O sigui, amb 250 euros podem fer moltes coses, però, sin embargo, el que ha aportat la persona que ha fet la donació, fiscalment només són de 50 euros, perquè els altres 200 es recupera via declaració de renda. I si estem parlant de, i si són superiors ja a 250 euros, el 40% del que supera aquests ingressos revertís també una deducció fiscal. A nivell de persones físiques, si parlem a nivell d'empreses, té una deducció, crec que és del 40% de les aportacions en les seves declaracions en l'impost de societats.
Com estem en directe, me pregunten i me diuen, soc una jove, si fent el voluntariat en Càritas es pot acreditar, es podeu donar document per acreditar-se a universitats? Es pot servir com a crèdit?
A veure, nosaltres, de fet, en algunes persones que ens han demanat, han fet programes de voluntariat en Càritas. No sé a nivell que està plantejant si això és suficient. Nosaltres tenim suficient acreditació per dir un certificat de Càritas que està fent voluntariat en Càritas, per lo que ella necessita, li pot servir o no li pot servir. No són unes certificacions acreditades, és a dir, complir els requisits, no ha fet això. No ho sabem, però si nosaltres en qualsevol moment hi ha hagut gent que ens ho ha demanat, ha estat allí col·laborant, donant classes, gent que està estudiant en la universitat i ha vingut a col·laborar donant i classes a xiquets i això, i ens ha demanat el certificat com que ha estat col·laborant en Càritas. El fem, sí.
Jo diria que quan una persona entra, ja no se'n va. És dir, van perquè d'alguna manera bueno, pues, es donarà per a poder entrar, optar a universitats i tal, després això enganxa, eh? Quan una persona és voluntari i és voluntari de per vida ja, eh?
Sí, nosaltres, de fet, una cosa que tenim molt clara és que quan un se presenta voluntari i vol fer un voluntariat en Càritas, el primer que nosaltres mirem o li preguntem, què és el que t'agradaria fer tu en Càritas? Perquè, clar, si una persona ve unes inquietuds i li ofereixes altra cosa, doncs possiblement arriba un moment que se canse. És clar, jo no la previsió que tenia, jo això no el que volia fer. De fet, ens hem encontrat en casos que hi ha hagut gent dedicada a la docència que s'han jubilat i quan ve, ui, ja el tenim, un professor més per les classes de castellà, i ens diu, deixeu-me tranquil de professor que porta 40 anys de professor i vull canviar un poc d'activitat. Entonces, si a aquesta persona li agradeix, sí, tu de professor, pues, possiblement al poc de temps agradeix, i m'ho dic perquè no estigui a gust. N'hi ha que valorar realment el que ho té que aportar o el que pot aportar. Jo m'agradaria fer això, encara tinc possibilitat de crear-me un espai per jo aportar això, doncs pues sí, el fem, no el fem, perquè si no és al final, pense que tenim bastant possibilitats d'arribar a que no qualli aquesta voluntariat.
Pues Enrique Cortés, director de Càritas Interparroquial, i també Vicent Casabó, subdirector. Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Algún exoplaneta que estamos valorando.